L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Efectivament, un servidor, Domènec Ramalés, qui un dia més us dona la benvinguda a l'hora d'encetar aquesta mitjoreta d'actualitat que diàriament us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. És l'informatiu EMUTE, el d'avui, dilluns, 2 de maig de 2016, que comença, com cada dia, avançant el seu contingut a ritme de titulars. Un temps d'informació que encetarem recordant i passant balanç a la visita que el passat divendres feia al nostre territori la consellera de Treball i Afers Socials, Dolors Bassa. Una visita que va servir, entre d'altres qüestions, per inaugurar oficialment el centre de dia de l'Aldea. En la seva visita a la capital del Montsià, Amposta, Dolors Bassa assegurava que es crearan noves places de residència, però que encara no està decidit si seran a la capital del Montsià. Seguirem amb d'altres qüestions de l'actualitat. Denuncien agressions contra dues animalistes en un correbou del Mas de Barberans. Els fets van passar divendres passat a la tarda, quan dues activistes d'Ànima Naturalis van anar a enregistrar l'espectacle. Els taurins, per la seva banda, diuen que se'ls acaba la paciència. Actuaran legalment contra els animalistes si a final de temporada creuen que algunes de les seues accions és contrària a la llei. Des de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, diuen comptar amb l'assessorament dels seus serveis jurídics i el recolzament dels ajuntaments taurins per fer-ho. A banda d'aquestes polèmiques qüestions relacionades amb la festa dels bous, també avui destacarem que aquesta tarda, a les 8 i a la plaça del Mercat d'Amposta, organitzat pel grup de defensa dels animals engrescats, tindrà lloc una mobilització per protestar contra l'augment de gossos abandonats a la ciutat. L'informatiu d'avui parlarà també de la celebració del 60è aniversari de les representacions de la Passió de la Cava, unes representacions que acabaran amb una gala. I a ritme d'inauguracions, avui també destacarem que el passat dissabte s'inaugurava a Camarles la Torre, el centre d'interpretació de l'arròs. Acabarem, com tots els dilluns, fent una ullada a la jornada futbolística del cap de setmana, fixant-nos, evidentment, en els equips del nostre territori. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dilluns, temes i qüestions elaborats amb la participació dels serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE, un temps que de seguida comencem a desenvolupar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el repàs a l'actualitat informativa de la jornada. Encetem setmana i comencem avui a ritme d'inauguracions, destacant la visita que el passat divendres feia la consellera de Treball i Afers Socials a les nostres terres, Dolors Bassa, una visita que va servir, entre d'altres qüestions, per inaugurar oficialment el nou centre de dia de l'Aldea. Des d'allà, des d'Antena Aldaia, ens ho explica Seto Gallego.
Consellera Bassa inaugurava oficialment el centre de dia de l'Aldea, concretament aquest passat divendres 29 d'abril. La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, va inaugurar oficialment el centre de dia de l'Aldea. La consellera signava el llibre d'honor de l'Ajuntament i posteriorment inaugurava el centre gestionat per l'empresa Lonada. El centre actualment disposa de 40 places, de les quals 10 estan ocupades. Un centre de dia modern i amb una àmplia cartera de serveis com bugaderia, domicili, perruqueria, gestió farmacològica o servei d'atenció domiciliària són alguns dels serveis que s'ofereixen. Els centres de dia són un recurs adreçat a persones grans que, tot i viure a casa seva, necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària. És, a més, un servei que complementa molt bé l'atenció pròpia de l'entorn familiar i que afavoreix la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal. La consellera remarcava que es tracta d'un recurs especialitzat que s'emmarca dins de les polítiques del departament adreçades a les persones grans per garantir una atenció adaptada a les necessitats de cada col·lectiu i de cada territori. Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es creu fermament que s'han de posar al centre de les polítiques socials a les persones i s'aposta per una atenció de qualitat i especialitzada adaptada a les necessitats de cada persona. Escoltem a la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa.
Com no podia ser d'una altra manera, és un plaer poder ser aquí. Poder ser aquí inaugurant un centre de dia. De fet, jo ho comentava a l'alcalde, aquesta legislatura que estem segurament n'inaugurarem molt pocs, perquè la nostra prioritat no seran les pedres, sinó que seran les persones. Per tant, inaugurar aquest centre vol dir que podreu estar en un lloc privilegiat. Un lloc privilegiat per l'entorn, un lloc privilegiat per la manera com s'ha fet el centre, l'esforç, el que ha costat de diners, com explicava el senyor alcalde, l'esforç que s'hi ha posat, la intenció darrere, fan que es valori encara més. Per tant, estic segur que tots vostès el valoren més que qualsevol altre centre.
L'alcalde de l'aldea, Dani Andreu, es sentia satisfet per la inauguració d'aquest centre. Escoltem.
La paraula és content, la paraula és satisfet i la paraula, també, sobretot la frase més aviat, és el deure complit, no? El deure complit de que, bueno, per circumstàncies no s'havia pogut inaugurar, per èpoques electorals que d'alguna manera s'han anat succeint una rere l'altra, però per fi, bueno, pues ha vingut el representant de la Generalitat, en aquest cas la consellera Dolors Bassa, que ens ha pogut donar el vistiplau a la inauguració d'un centre que ja estava en funcionament, però que esta cirereta del pastís pues ens dona la satisfacció suficient com per a sentir-nos com diamantes molt satisfets de que la gent de l'aldea pugui tindre un servei a l'altura de la seva demanda, que sigui un servei de qualitat, que estigui en mans d'una empresa que té pues una solvència absoluta i que, en definitiva, pues la gran satisfacció de l'equip de govern del consistori de l'aldea i de tot el poble sencer és que la nostra gent gran estigui ben atesa.
L'Ajuntament de l'Aldea va apostar per acabar el centre de dia amb recursos propis i també va equilibrar el cost de la plaça no concertada. Andreu remarcava la consellera, tal i com estava planificat al seu moment donat, a l'inici de l'any 2011, les places concertades del centre de dia, esperant que aquestes places siguin tota una realitat. I a més, també que les famílies no tinguin una despesa extraordinària per aportar els familiars al centre. Un centre de dia que ha costat 870.000 euros, dels quals 400.000 euros han estat subvencionats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Gràcies, Seto, i una visita a la de la consellera Dolors Bassa, que va passar també per la capital del Montsià, Amposta, on va assegurar que es crearan noves places de residència, però encara no està decidit si seran per Amposta. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La Generalitat de Catalunya encara no té clar, encara no ha decidit si concertarà noves places per a la residència, la nova residència d'Amposta. La consellera de Treball i Afers Socials, que va visitar la capital del Montsià, recorda que els projectes es van impulsar pels governs municipals i que el govern descarta ara poder construir nous edificis. La consellera ha assegurat que intentaran arribar al màxim que puguin, però la situació de moment no està decidida. Escoltem a la consellera Dolors Bassa.
Les residències o els edificis que s'han fet no tots són de la Generalitat, ni amb l'acord de la Generalitat. Cada ajuntament i cada municipi té la seva autonomia per decidir quines necessitats té com a ajuntament. Llavors nosaltres intentarem arribar al màxim que puguem. Aquest any obrim unes places, hi haurà places concertades noves. Evidentment no seran per omplir tota una residència, ni la d'Ametlla, ni la d'aquí, ni cap. Aquest increment de places ha de ser per tot Catalunya, sobre una carta de serveis que tenim fet, un mapa on sigui més necessària. Independentment d'això, cada ajuntament i cada municipi pot concertar les places amb altres agents i pot tirar endavant amb autonomia municipal, com no podria ser d'altra manera.
La consellera s'ha mostrat predisposada a trobar una solució per als casos d'Amposta i de l'Ametlla de Mar. En el cas d'Amposta, ha precisat l'alcalde que el retard en l'obertura de la residència, que ja disposa de 77 places concertades i 360 previstes, respon a contratemps des del punt de vista legal i administratiu.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Sí. Seguim ara parlant de la festa dels bous. Ho fem perquè l'entitat Ànima Naturalis ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra una agressió per part de taurins a dues activistes que volien enregistrar, que volien gravar els correbous que divendres passat se celebraven al Mas de Barberans. Segons la seva versió, els taurins les van copejar i els van trencar les dues càmeres que portaven per enregistrar l'espectacle i vigilar que es complix el reglament taurí. La directora d'Ànima Naturalis, Aida Gascón, ha explicat que la temporada acaba de començar i no tenen la intenció de tirar enrere. Per la seva banda, el president de l'agrupació de penyes taurines de les Terres de l'Ebre, Ximo Martí, diu que tota agressió s'ha de rebutjar, però demana que els animalistes no provoquen a les places. La directora de l'associació Ànima Naturalis, com dèiem, Aida Gascón, que de fet va ser una de les persones agredides, va explicar que només arribar a la plaça del Mas de Barberans ja van ser reconegudes pels taurins i van començar els incidents. Segons la seva versió, una dona les va increpar abans de començar l'espectacle per evitar que gravessin. Un cop el correbou ja havia començat i sempre, segons la versió dels animalistes, un home va agafar les càmeres que duien les noies i les va acabar trencant. Escoltem les declaracions de la directora de l'associació Ànima Naturalis, Aida Gascón, explicant com van passar els fets al Mas de Barberans.
Va atacar directament, ens va agafar les càmeres, ens les va trencar, a mi em va donar un cop de puny al cap, em va donar un cop de puny a la cara i tinc una mica de sang al llavi també. Em va donar un cop de puny també al pit i en aquell moment doncs, em va costar bastant respirar. I, bueno, i aquí llavors es va afegir més gent. Clar, nosaltres ens vam sentir completament rodejades i creiem que hi havia unes 4 o 5 persones atacant-nos, tot homes, i estirant-nos els cabells i arrossegant-nos escales avall, bueno, les grades, i fins que al final van aconseguir treure'ns les càmeres i bé, doncs no les tenim. Una d'elles, bueno, les van trencar.
Aida Gascón explicava que mai hi havia hagut incidents amb violència i que fins al moment dels fets no hi havia imatges que poguessin comprometre els taurins.
No, de moment no, perquè va sortir el primer bou i van passar només 5 minuts. I no, en aquell moment no va passar res, el que passa és que ja, bueno, ja no volen que gravem. No és la primera vegada que passa. Vull dir, sempre ens intenten evitar a gravar, però normalment el que fan és ficar-se davant perquè, per ocultar-nos la visió, però arribar a aquests extrems de violència, això no havia passat mai.
Aida Gascón reconeix també que l'entitat no farà cap pas enrere i que continuaran anant a espectacles taurins per enregistrar-los.
No farem cap pas enrere, al contrari. Bueno, tindrem reunions amb el delegat de les Terres de l'Ebre, amb els alcaldes, per veure de quina manera ells ens poden assegurar que puguem gravar tranquil·les, perquè és una cosa que fem de forma totalment legal, és un espai públic, podem gravar, i d'alguna manera ens hauran d'assegurar que no correm perill de integritat física. Llavors, bueno, encara ho estem valorant, aviam quins passos haurem de fer, però la campanya acaba de començar i, bueno, no tenim cap intenció de tirar enrere.
Per la seva banda, el president de l'Associació de Penyes Taurines de les Terres de l'Ebre, Ximo Martí, diu que tota violència ha de ser rebutjada, però alhora demana també que els animalistes no provoquen per tal que no hi hagi incidents com els del passat divendres. Ximo Martí.
L'agressió ha de ser rebutjada, quan està a l'aigua. Ara, les provocacions d'elles tampoc no han de... O sigui, no sé... on de vindre a provocar, a percebre, denunciar coses que no són, perquè tot això provoca que després pugui passar el que va passar ahir. Bueno.
Cal recordar que el del passat divendres no és el primer incident que hi ha entre taurins i animalistes. Fa dues setmanes, el 16 d'abril, en un correbou a Aldover, activistes d'Ànima Naturalis també van denunciar, davant dels Mossos d'Esquadra, haver patit un linxament públic per part d'aficionats que estaven registrant imatges que van acorralar els animalistes. En aquell cas, el president de l'agrupació de penyes taurines de les Terres de l'Ebre, Ximo Martí, va alertar per megafonia de la presència de les activistes. Precisament divendres al matí, Martí va anar a testificar amb motiu d'aquesta denúncia. Durant la temporada anterior es van interposar també 3 denúncies més, en aquest cas relacionades amb el tracte als animals i no per agressions o amenaces. Una de les denúncies va ser arxivada, una altra va acabar sancionant l'agrupació de penyes taurines i la tercera encara està pendent de resolució. I no abandonem encara el tema, continuem parlant d'aquesta qüestió perquè sembla ser que els els taurins se'ls acaba la paciència. Diuen que actuaran legalment contra els animalistes si a final de temporada creuen que algunes de les seues accions és contrària a la llei. Des de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre diuen comptar amb l'assessorament dels seus serveis jurídics i el recolzament dels ajuntaments taurins per fer-ho. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Des de la Plana Ràdio i sobre aquesta qüestió podem afegir les declaracions que Santi Albiol, vicepresident de l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre, feia al programa Espai Taurí en el sentit de que se'ls ha acabat la paciència i que no pensen seguir justificant-se davant les reiterades denúncies dels animalistes, ja que majoritàriament les coses s'estan fent bé, com quedava demostrat per les poques que finalment han acabat prosperant. Albiol diu que l'associació, assessorada pels seus serveis jurídics i amb el vicepresident plau dels ajuntaments, deixarà de fer-los el joc i publicitat gratuïta, de manera que, si al final de temporada i recollint tota la informació de les accions que hagin pogut dur a terme als actes taurins dels nostres pobles, es troben motius per tirar endavant alguna acció legal contra ells, ho faran. Si per defensar la festa cal començar a fer accions en contra dels animalistes, ho farem com ells ho fan en contra nostra. Ens hi va Albiol afegint que compten amb el recolzament de tots els ajuntaments on es fan bous.
És cert, moltes vegades, sempre que s'ha sortit a la palestra per part dels animalistes en quant a actuacions que han fet els nostres pobles, sempre hem sortit nosaltres a intentar justificar el que no s'ha acabat fent en aquell municipi i que el que acaben ells denunciant, no? I la veritat és que enguany hem dit prou. No volem entrar en aquest joc, no volem fer publicitat barata ni gratuïta en aquest sentit a les plataformes i hem decidit, a través dels nostres serveis jurídics i en algun municipi que ja han parlat en ells directament, que si al final de temporada, aglutinant tota la informació de totes les activitats o actuacions que hagin fet aquestes plataformes, es pot intentar obrir alguna acció en contra d'aquestes plataformes, enguany no ho farem, o sigui, ja ho farem. No ens quedarem més callats. Nosaltres aquí el que hem de fer és defensar la festa fins on calgui. I si defensar la festa fins on calgui és intentar o començar a fer actuacions en contra dels animalistes, de la mateixa manera que ells fan en nosaltres, ho farem. I en això tenim el recolzament de tots els municipis i en concret hi ha d'un parell de municipis que s'han ficat en contacte amb nosaltres perquè, si poden, actuaran en contra dels animalistes.
Albiol reconeixia que els animalistes tenen dret a gravar imatges perquè estan en un espai i en un acte públic, igual que el dret de llibertat d'expressió els empara davant de moltes expressions desafortunades o algunes fins i tot insultants que publiquen per les xarxes socials aquestes plataformes antitaurines. Una altra cosa són les gravacions d'imatges on apareguen menors, i aquesta podria ser una escletxa on agafar-se legalment, ja que fins i tot els vídeos que puguen presentar per denunciar la presumpta participació de menors en actes taurins, aquests haurien d'aparèixer amb la cara pixelada.
L'informatiu Emute.
Novament el recorregut informatiu del dia ens porta a la capital del Montsià, a Amposta, aquesta tarda a partir de les 8 i a la plaça del Mercat, organitzat pel grup de defensa dels animals engrescats, està prevista una mobilització per protestar contra l'augment de gossos abandonats a la ciutat. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Aquest vespre a les 8 de la tarda a la plaça del Mercat d'Amposta, l'associació Engrescats de la nostra ciutat, aquesta associació en defensa dels animals, ha convocat una mobilització a la capital del Montsià per denunciar l'augment de gossos trobats als contenidors. L'associació creu que la llei no acompanya, és molt tova i necessiten més mesures perquè les autoritats puguen actuar. Així ho explicava Núria Espanya, que és la responsable d'aquest grup en defensa dels animals de la ciutat d'Amposta.
La llei sí que no mos acompanya. La llei del maltracte animal és molt fluixa, molt tova. Llavors, necessitem més mesures perquè les nostres autoritats les puguen fer complir. Perquè ells sí que estan al nostre costat, però no sabem el que es denunciar, el que no es pot denunciar. No podem tindre gossos a un terrat i que no sigui denunciable. I això és així, no és denunciable, tindré un gos 24 hores en un terrat.
La iniciativa ve després que hagin augmentat el nombre de gossos trobats en mal estat en contenidors i també el nombre de cadells abandonats a la brossa. Recordin, la manifestació serà aquesta tarda a les 8 a la plaça del Mercat d'Amposta.
Gràcies, Manel, i seguim ara parlant de la celebració del 60è aniversari de les representacions de la Passió de la Cava, una celebració que acabarà amb una gala, tal com ens explica des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
Després de les representacions d'aquest 2016, ara l'Associació de la Passió de la Cava ja ha començat a preparar el que serà l'acte final de la celebració del 60è aniversari de la primera posada en escena. Serà una gala que servirà per premiar tots aquells col·laboradors, entitats i empreses que han ajudat a complir aquestes 6 dècades de vida. Lliurament de premis i la presentació d'un documental que donarà a conèixer la passió de la cava des de les bambalines. Escoltem el director i president de l'entitat, Domingo Bertomeu.
Acabarem fent una gala, no? Una gala que està pensat, encara no sabem si serà gala sopar, si no sabem com serà, vale? Però si sabem que farem una gala, ja ho anirem organitzant. Hi haurà dos punts màxims, no? Antes fem un documental per a tota la gent, més que res pel reconeixement, ja no només pel reconeixement, sinó també perquè la gent vegin com se pot arribar a fer el que van fer el 12 i el 13 de març, quin entrellat hi ha detrás de tot això, qui forma part d'això i qui d'on te surt tot, no? De qui és la veu cantant, qui és les idees d'on te surten, qui les fa, a través de com surt tot, no? I durant 60 anys també, pues, la gent que forma part d'aquestes idees i d'aquesta materialització de l'obra de la Divina Tragèdia, no? Que sempre nosaltres hem fet. I després tindrà, pues, l'agraïment en uns premis, que crearem uns premis passió, vale? Allà on nosaltres el que farem és que agrairem no només a la gent de la passió, sinó també a altres, o sigui, a entitats i a gent que han col·laborat en la passió durant aquests 60 anys. Llavors, o sigui, serà una gala una mica més, com si diguéssim, una mica ja més potent i invitarem a gent que no té res que veure, o sigui, que no formem part de la passió, però que en algun moment donat, pues, han fet que la passió sigui possible, que això durant aquests 60 anys, pues, també se'ls ha d'agrair.
La gala de la passió de la cava tindrà lloc a la tardor i servirà com a cloenda de la celebració d'aquests primers 60 anys de vida.
Gràcies, Lluïsa, i avui acabem el nostre recorregut informatiu abans d'arribar a la informació esportiva a Camarles, perquè coincidint amb la Setmana Cultural de Camarles i els Lligallos, el passat dissabte obria portes el Centre d'Interpretació de l'Arròs La Torre, a l'antic molí de la cooperativa arrossera de Camarles, ubicat en un indret excepcional de les terres del sud de Catalunya, entre els parcs naturals del Delta de l'Ebre i dels ports. El Centre d'Interpretació de l'Arròs a Camarles ocupa el que va ser l'antic molí de la cooperativa arrossera del municipi, que va ser fundada l'1 de setembre de l'any 1955 i va funcionar fins l'any 2002, quan es va fusionar amb altres cooperatives arrosseres de l'Hemidelta Esquerre per formar Arrossaires del Delta de l'Ebre. Aquest espai singular ofereix, a partir de suports textuals, iconogràfics i videogràfics, una compressió i una experiència emocional a l'entorn de l'arròs, tot interrelacionant els diferents aspectes paisatgístics, històrics, econòmics que el conformen. L'exposició se centra en el tram final del procés de producció de l'arròs. Un cop recolectat dins del molí, es neteja i es prepara per al seu embassament i la seva comercialització. El molí és el vehicle protagonista, prioritzant el magnífic edifici, les instal·lacions i subordinant-hi els elements museístics addicionals. En recórrer els espais temàtics dissenyats a partir de la presentació de cadascun dels aspectes específics, el visitant s'endinsa en el diferent i desconegut món de l'arròs des de la sembra fins a l'embassament. La jornada d'inauguració, celebrada dissabte passat, dia 30 d'abril, va comptar amb diferents activitats com l'actuació del grup de Jota, agrupació musical de Camarles i banda de tambors joves lligallencs, el Parlament de les Autoritats, encapçalades per Josep Maseu, vicepresident segon de la Diputació de Tarragona, junt amb el senyor Ramon Brull, alcalde de Camarles, i una degustació d'arrossos i productes típics del Delta que van posar el punt final a la jornada.
Música, espectacles, gastronomia, oficis, història. Arriba la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 13 al 15, la capital del Montsià es tornarà a submergir en la vida de principis del segle XX. Milers de persones ompliran els carrers per reviure l'època en què va esdevenir ciutat. Festa del mercat a la plaça. Tradicions i cultura brenques a Amposta.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, temps com cada dilluns també per a l'actualitat esportiva, repassem la jornada futbolística dels equips del territori. Parlem primerament del grup català de la tercera divisió on milita l'Ascó, l'equip de la Ribera d'Ebre que en aquesta jornada, la 36a del campionat, aconseguia de sumar 3 punts en el seu desplaçament al camp de la Muntanyesa per un solitari gol aconseguit per Bertomeu. 0-1 s'imposaven els de la Ribera i 3 punts més que sumen per quedar situats a la zona mitja de la classificació. L'Ascó ara mateix és 11 amb 47 punts, salvació assegurada a falta de dos partits per tancar el campionat. Pel que fa a la primera catalana, trentena jornada de campionat i jornada molt negativa per als interessos ebrencs, per als interessos dels equips de les nostres terres. Tots tres van perdre, dos d'ells, a més, golejats. El Jesús i Maria, 4-1 en el seu desplaçament al camp del Balaguer i l'Amposta, 4-2 en el seu desplaçament al camp de l'Igualada. També la Rapitenca va perdre jugant com a local davant del Vilaseca pel resultat de 0-1. A la classificació, l'Amposta continua en zona de descens amb 24 punts, és 16, la Rapitenca és 12a amb 38 punts i el Jesús i Maria 8è amb 48. Anem a la segona catalana, parlem del grup sex. Aquí es disputava la trentena jornada de campionat i els resultats van ser la Canonja 1, Catalònia 2, Torreforta 1, Hospitalet de l'Infant 2, Camarles 1, Roda de Barà 2, Alcanar 0, Cambrils 0, Remolins Vítem 1, Valls 1, Godall 1, Ulldecona 4, Racing Bonavista 3, Tortosa 3, La Riera 1, Gandesa 3 i l'Ampolla 0, La Cava 2. És líder el Cambrils amb 67 punts, seguit del Valls amb 65. A la tercera catalana, grup primer, trentena jornada de Lliga, i en este grup els resultats, Vilalba 4, Jesús i Maria 0, Deltebre 6, Corbera 0, Campredó 1, Roquetenc 4, Flix 2, Móra la Nova 0, Ginestà 0, Perelló 10, L'Ametlla 0, Olímpic Móra d'Ebre 2, La Sénia 3, Batea 1, Aldeana 0, Ascó B 1 i Horta de Sant Joan 1, Santa Bàrbara 0. És líder del grup el Batea amb 68 punts, seguit del Flix amb 55. I acabem el repàs a la jornada futbolística ebrenca, fixant-nos en els resultats del grup 20è de la quarta catalana. Aquí es disputava la 26a jornada de campionat i els resultats van ser Bot 5, Benissanet 1, Arnes 3, Catalònia B 1, Tivenys 3, Roquetenc B 8, La Galera 1, Pinell 0, Amposta B 1, Camarles B 2 i Xerta 2, Sant Jaume B 4. És líder el Pinell amb 53 punts, seguit del Sant Jaume B, que en suma 52.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Què tal? Molt bon dia. Esperem aquest dimarts, aquest dilluns, el temps sigui totalment estable, assolellat, un cel ben blau, ben serè i encara amb vent del nord, la tramuntana que pot arribar a superar els 90 per hora durant aquest matí, puntualment acostar-se als 100 per hora, ja s'hi ha arribat aquesta matinada, 119 a la muntanya de Portbou, tot anirà baixant a la tarda i demà cap als 70, 60 i finalment ja demà a la tarda baixaria dels 50 km per hora. Però Déu-n'hi-do, encara les properes hores ja ha activat aquest avís de molta tramuntana i demà a la mar, forta maró, puntualment maregassa, a la costa brava. Ja no preveiem cap nevada al Pirineu, partint de molt avall, ha tornat a ser una nit molt freda, hi ha algun lloc, alguna raconada, al Solsonès, a Guixers, a la plana de Vic, la zona de la Guixa, on s'ha baixat una miqueta, res, mig grau respecte ahir, però de dia puja la temperatura, amb sol també a la tarda, i màximes de 18 a 22, les més altes, 22, 23, fins i tot demà ja 24 o 25. Sol a tot el País Valencià, atenció encara a la tramuntana forta, molt mala mar a Mallorca i Menorca, i les temperatures que lentament aniran pujant, tant de dia com de nit, però ho notarem més de dia, dimecres, dijous, de 20 a 25 graus, fins i tot dimecres, potser s'arriba als 26, 27 les més elevades. Les nits quedaran fresques, però ja no tan fredes, ja no glaçarà fora del Pirineu, i el Pirineu també ben poc. I llavors ja divendres i dissabte podria baixar la temperatura, i sobretot dissabte arribaria una pertorbació amb algunes pluges que podrien ser intenses al País Valencià i a la zona sud de les Balears. Que vagi molt bé.
Mirant cap al cel, fent una ullada a la previsió del temps, així arribem un dia més a l'hora de posar el punt i final, tancar i acomiadar aquesta nova entrega de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. La d'avui, dilluns 2 de maig de 2016, que també, com és habitual, ha tingut el control i edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos, demà hi tornem. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones. L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.